Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Una de les moltes externalitzacions de les desigualtats que pateix el món. Darrerament, la Banya d'Àfrica ha estat una de les zones més afectades per aquest problema. L'ajuda sembla que, arribi o no, no és suficient i incomptables ONGs s'han bolcat sobre Somàlia per aturar aquesta situació dramàtica, però tot així sembla que no ho poden aconseguir. Avui a Ciutat Solidària volem conèixer les causes de la fam en aquest indret d'Àfrica, però volem conèixer les causes més profundes, les econòmiques i les que més costa de veure a primera vista. És per això que ens acompanya Dani Gómez Oliver, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització. Molt bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Primer de tot, Dani, voldríem saber com s'arriba al punt que un país sencer mori de gana.
De fet, hauríem de, per entendre aquesta pregunta que tu em dius, hauríem d'entendre una mica què és el que ha passat amb Somàlia. Somàlia és un país que no té estat, en el sentit de no té govern. Fa més de 20 anys, gairebé 30 anys, que està immers en diverses guerres civils que han fet que no hi hagi un govern com l'entenem. No? Hi ha diferents faccions militars que estan barallant-se. S'ha de dir també, malauradament, finançades i amb venda d'armes per part de les administracions. Cal dir aquí, per exemple, que tot el deute que Somàlia té amb l'estat espanyol és un deute que prové de crèdits que en el seu moment, fa més de 20 anys, el govern socialista Felipe González va donar per compra i venda d'armes a empreses espanyoles armamentístiques que els van vendre armes, no? I tal com ha passat amb el cas espanyol, això es reitera, doncs, tal com hem vist, per exemple, hem denunciat en el cas de Líbia, no? Però el que vull dir és que és una guerra que fa que no hi hagi un govern, però és una cosa que l'Occident se n'ha beneficiat allà als anys, no només venent armes, sinó, per exemple, doncs, tota la costa de Somàlia, doncs, expoliant tot el que és la pesca, sí, de Somàlia. No?
I ningú va poder preveure aquesta situació? De fet, això es veia, que hi havia aquesta compra-venta d'armes, i ningú va poder veure que això podia desembocar en un problema més greu?
Suposo que sí, però clar, quan al fons els interessos, no? El que cal denunciar aquí, no? Els interessos dels governs a vegades és, malauradament, no són humanitaris, no? Sinó tot el contrari, són interessos comercials. Aquí, en el cas espanyol, que s'ha de dir és que els interessos espanyols sobre la zona són molt grans a nivell de pesca, no? Com parlem de l'Arcadi Oliveres, que tenim aquí a Sant Cugat, ho ha dit mil vegades, no? Que els pirates somalís haurien de saber qui són, si aquella gent que està intentant defensar la seva pesca artesanal o bé aquests grans vaixells espanyols, no? En noms i cognoms, com poden ser Pesca Nova, que van amb patrulles de la Guàrdia Civil per poder expoliar tota la pesca que hi ha allà, no? Llavors, òbviament, perquè si hi ha defensa, i es defensa com pot, bonament, jo no vull estic justificant per res la violència que fan els pirates que diem nosaltres somalis, és a dir, els pescadors artesanals allà, però també no es pot justificar, doncs, el fet de que Espanya estigui en aquests moments expoliant la pesca d'allà, acompanyat amb fragates de la Guàrdia Civil que també van armades, no? Per tant, es podria preveure, clar que es pot preveure, és una qüestió de voluntat política. El problema és que hi ha uns interessos comercials darrere molt importants que fan que, doncs, que no es preveguin aquest tipus de situacions. No?
Sí. Abans, fora de micròfon, em parlaves de l'especulació alimentària. Exactament, què té a veure aquesta especulació financera, aquest tipus d'especulació, amb la situació de gana, de fam, que es viu ara mateix a Somàlia?
Sí, no, crec que és molt important tenir en compte que és veritat que ja hi ha hagut unes sequeres molt greus, fa mesos que no està plovent, això ha provocat que hi hagi unes sequeres i que la gent d'allà, doncs, no pugui collir les seves, bueno, el seu menjar del dia a dia. Això és veritat, és una qüestió, doncs, climàtica, que també tindria molt a veure amb aquest canvi climàtic que ve produït pel nostre propi sistema de producció i consum, això és veritat, però no és l'única causa que explica la fam d'allà, no? El fet de que en aquests moments els grans capitals que han sortit de tot el que era del negoci del totxo es van anar a refugiar o doncs es van, desgraciadament s'han anat a refugiar en una cosa tan bàsica, igual que era bàsic l'habitatge, doncs tan bàsic com és els aliments, no? El fet de que s'especulés sobre l'habitatge, ho estem encara patint i patirem durant molts anys a casa nostra, el fet que molta gent doncs, en aquests moments estigui patint desnonaments i que es quedi sense casa, el tema de l'especulació financera, són els mateixos capitals que es mouen, que fluctuen a les borses internacionals, ara ja no especulen sobre el totxo o especulen menys sobre el totxo, estan especulant sobre l'alimentació. Això és una cosa absolutament denunciable, deplorable i que creiem que hem d'evitar nosaltres com a estalviadors, si tenim estalvis, hem d'exigir en els nostres bancs, en les nostres caixes, on tenim disposat aquests estalvis, que ens diguin on van a parar aquests diners. Hi ha, com una bona notícia, en el sentit que va haver-hi una pressió dels estalviadors de Caixa Catalunya, en el que ara Catalunya Caixa, no? En la que doncs, es va esbrinar que aquesta caixa havia posat fons d'inversions en l'especulació alimentària, va haver-hi una campanya social molt forta perquè això no es fos així, i Catalunya Caixa va decidir treure aquest fons d'inversió, però en aquest cas perquè es va saber i es va poder denunciar, però hem de saber que malauradament, si tenim fons d'inversions o fons de pensions en els nostres bancs o les caixes, molts d'aquests diners especulen en, també, malauradament, en temes alimentaris. Per això hem de demanar màxima transparència i, en aquest sentit, fer una llança a favor doncs, de la banca ètica, perquè la banca ètica és la que ens garanteix que el 100% dels dipòsits que tenim allà, ja siguin amb comptes corrents o amb dipòsits a més a mig o llarg termini, ens garanteixen que el 100% d'aquests diners que nosaltres posem allà dintre doncs no especularan en cap dels sentits, ni especulació immobiliària ni especulació alimentària. No?
Exacte.
Per tant, jo crec que és com a ciutadans, a vegades aquestes coses ens queden molt lluny. Com podem aturar una fam tan gran com la que està patint en aquests moments, encara pateix, encara que no en parlen més de comunicació, a la Banya d'Àfrica, és molt difícil. És veritat que podem col·laborar amb algunes entitats que ja estan participant, també aquí a la nostra ciutat, hi ha entitats que ja estan participant sobre el terreny, però una de les coses que ens queda molt propera a fer és a garantir que els nostres estalvis no estiguin de cap manera doncs, ajudant aquesta especulació alimentària, que és, la crec jo, la causa més greu que provoca doncs, aquestes crisis alimentàries en aquests països. No?
Exacte. El govern que hi ha ara mateix a Somàlia, ja ho has dit tu, és un govern feble, en el sentit que dius que Somàlia no té un estat, diguem, tan fort com altres països. Igualment, quina responsabilitat se li pot exigir a un govern d'un país que està patint una situació com aquesta? Se li pot exigir o se li ha d'ajudar?
Jo crec que s'ha d'ajudar, però clar, exigir és difícil perquè no saps a qui trucar. De fet, el govern espanyol fa 20 anys que intenta, ho dic perquè és una qüestió que ho veiem nosaltres que traiem el tema del deute, no? Fa 20 anys que intenta cobrar aquest deute però no sap a qui cobrar-li, perquè de fet, si tu vas a Mogadiscio, a l'administració d'allà, el que seria doncs, els ministeris d'allà, no et respon ningú. Sí que hi ha gent ocupant aquests càrrecs, però vull dir, constantment són molt inestables i poden dir una cosa avui i demà hi ha un altre personatge que hauria d'estar complint aquests pagaments, no? Per tant, és difícil demanar-li en un estat que no existeix que compleixi, fins i tot amb aquestes necessitats tan perentòries com és el tema de garantir l'alimentació de la seva ciutadania. Jo crec que s'ha d'anar molt més enllà i ha de ser la comunitat internacional que és corresponsable. Jo no vull dir que és l'única responsable, també una responsabilitat interna, però la comunitat internacional també, com deia abans, no? Amb les vendes d'armes que s'ha fet i que es continuen fent sobre aquestes milícies, no? Aquests fronts que estan en lluites fa 30 anys, també són responsables o per exemple, doncs això, no? Endeutant aquests països o impedint que es puguin desenvolupar doncs, per exemple, promocionant la pesca artesanal, la pesca local, que és el que fins ara doncs, feia tota la gent que vivia a la costa de Somàlia.
No? Per tant, fins a quin punt ha d'intervenir la comunitat internacional en aquest conflicte?
Jo crec que hi ha d'intervenir, no? Però hi ha d'intervenir d'una manera adequada, no per exemple com va fer Estats Units, que va haver de sortir per potes fa més de 20 anys també, perquè precisament volien doncs, imposar un govern extern que garantís també doncs, aquests doncs, acords comercials o aquests privilegis comercials que té Occident a la zona. No? Crec que el que ha de fer és intervenir per pacificar les parts, ha d'intervenir també doncs, per ajudar que les solucions que es puguin posar damunt la taula siguin solucions volgudes, és a dir, volgudes per la societat, és a dir, donar peu a la ciutadania, als diferents fronts que hi ha en aquests moments, que tenen ganes d'en sortir-se'n, donar-los la veu, garantir que realment la democràcia es pugui implantar en aquest país, però no imposar, que és per exemple el que estem fent a Líbia. No?
I
és difícil perquè la comunitat internacional no ho ha fet, però jo crec que la situació ja és tan tan alarmant que crec que cal que hi hagi una resposta en aquest sentit per part de la comunitat internacional.
És que és quasi 1 milió de persones afectades per aquest problema, per tant no són 4 gats, precisament, és moltíssima, moltíssima gent. Abans parlaven d'una de les causes d'aquesta fam, que era l'especulació financera alimentària. Molt sovint veiem lligat a això una altra causa, que seria el deute il·legítim. Abans parlaven del deute que reclama Espanya a Somàlia, un deute que és molt possible que no puguin tornar. En el cas del deute il·legítim, a què ens referiríem amb això?
Sí, per deute il·legítim entenem que són aquells deutes que han estat contrets per governs que han fet ús d'una manera en contra de la seva població d'aquells crèdits que han rebut per part de la comunitat internacional. En el cas de Somàlia és un cas exemplar del que volem dir quan parlem de deute il·legítim, perquè són crèdits, estem parlant de dos únics crèdits, no? Però en el cas espanyol, refereixo les relacions bilaterals Espanya-Somàlia, són dos únics crèdits que es van donar a Siad Barre, que era un dictador conegut internacionalment, que estava reprimint la seva població, se sabia perfectament a qui se li estava venent aquestes armes. Són crèdits que es fan condicionats a la compra d'armament espanyol. O sigui, jo et dono un crèdit a tu perquè tu em compres armament amb les empreses. I per tant, doncs, el govern espanyol sabia perfectament a qui li estava donant aquests crèdits, per què anaven dirigits aquests crèdits, i a més, òbviament, anaven en detriment de la població, perquè van ser armes que van, després aquest senyor dictador, doncs, va fer servir per seguir doncs, bombardejant a la gent que anava en contra de la seva facció. Per tant, aquí en aquest cas el que hauria de fer Espanya és primer demanar perdó a la comunitat internacional, demanar perdó primer a la població somalí, després a la comunitat internacional, cancel·lar aquest deute i fins i tot restituir tots els anys que hem fet. Doncs, i en lloc de fer això, el que està fent el govern espanyol és esperar que algun dia, de tant en tant, suposo que deuen anar a veure si poden cobrar aquest deute, i el que no està fent en cap moment és pensar doncs, en auditar el deute, que és el que nosaltres venim exigint, en el sentit de dir, és un cas que està estudiat però que l'hauríem d'estudiar oficialment des del Ministeri d'Economia i Finances espanyol i dir, doncs això és un crèdit que o un parell de crèdits, o aquest deute considerem que té una base fortament il·legítima, immoral, fins i tot diríem il·legal, no? Perquè s'està venent armes a una dictadura, i per tant el que hem de fer és cancel·lar-lo i restituir reparacions. El govern espanyol està molt lluny de fer això, però el que venim demanant com a ciutadania, com a la ciutadania que estem preocupats per aquests temes, és que el govern comenci a auditar aquest tipus de crèdits. No?
Per tant, el grau de responsabilitat del govern espanyol és molt alt pel que estem veient.
En aquest cas sí, no? Perquè o sigui, en quant al deute, no? Si a més fem la vista més gran, el que dèiem abans, no? Els interessos comercials a nivell de la pesca, que ja a Somàlia són altíssims, i per tant doncs, aquí també hi ha un alt grau d'irresponsabilitat per part del govern espanyol, no? Que està permetent que les empreses espanyoles pesqueres estiguin expoliant aquests recursos d'una manera absolutament il·legal. No?
Si et sembla, Dani, parlem del ressò que està tenint aquest problema a Somàlia. De fet, es va fer un seguiment molt exhaustiu una setmana sobre aquest conflicte, els grans diaris nacionals i internacionals. Se'n va parlar moltíssim sobre la fam a Somàlia, però ara no se'n parla. Ja ha passat o encara continua el problema? Què ha passat? Per què no se'n parla ja d'això?
Bueno, no interessa, no? Estem més preocupats mirant el nostre malí, que és veritat que aquí tenim una crisi financera molt important i que la gent ho està passant molt malament també a casa nostra, però de moment aquí no està morint ningú de gana. Hi ha gent que ho està passant molt malament, és cert, però ja la gent s'està morint de gana, i no un ni dos, i com tu deies, més d'un milió de persones, d'un milió de persones, i per tant estem parlant de moltíssima gent. Són temes que malauradament no interessen, es posen de moda i desapareixen. Això ens ha passat històricament amb moltes, per exemple, hi ha una guerra al Congo des de fa més de 10 anys on han mort 5 milions de persones. Es parla com d'una guerra mundial a l'Àfrica, i aquí a Europa gairebé ningú no sap que existeix aquesta guerra.
Són els conflictes oblidats que en diuen.
Exacte, per exemple, això a Àfrica sempre ens interessa intermitentment, i a més quan ens interessa només per explicar les coses dolentes. No? En aquests moments és veritat que continua havent-hi molta gent que cal l'ajuda, cal que la comunitat internacional prengui, si posi en sèrio, però difícilment ho faran si no senten la pressió de la ciutadania. No? És veritat que els nostres polítics realment responen quan hi ha pressió ciutadana. En aquest cas, doncs, malauradament, com dèiem, aquí a Europa doncs estem més preocupats per la nostra crisi financera, que ens està agafant per totes bandes, i la gent doncs, potser no té tanta... Sí, crec que té la sensibilitat, però potser no té les forces doncs, per exigir al govern espanyol, al govern internacional, que s'hi posi en sèrio a resoldre aquest problema, que és molt greu.
Sí, com sigui, des de l'Observatori del Deute a la Globalització, com veieu l'activitat de la gent, diguem, d'una forma altruista, que està ajudant a aquesta zona d'Àfrica a través d'ONGs, com comentàvem abans, Intermón, Oxfam, que és una de les que ajuda? Com valoreu? Creieu que és suficient o que se'ls podria fer molt més?
Jo crec que la feina que fan les entitats allà sobre terreny és indispensable, que són gent que arriba, s'hi juga el seu físic, no? Perquè estem parlant d'una zona que dèiem, no?
Clar, és difícil.
Que és difícil d'accés, però que a més hi ha difícil d'accés precisament perquè hi ha guerrilles i hi ha una situació bèl·lica,
sí,
que és molt perillosa per la gent que està sobre terreny. Per tant, és encomiable la feina que fan, però malauradament això és absolutament necessari, però no suficient. Cal que fem més, i és la comunitat internacional la que ha de respondre, no? I aquí la pressió internacional, perdó, la pressió ciutadana, com dèiem, no ha estat suficientment forta. Jo crec que ens cal amplificar, i és agrair que en mitjans com Cugat Podcast doncs ens en faci ressò, perquè ens cal amplificar el que està passant sobre la zona, no? I crec que cal donar veu a aquesta gent que no té veu, per tal de que el focus, no?, torni a estar sobre aquella zona, no? Perquè és veritat, i repeteixo, no?, la situació aquí és greu, però ja és absolutament de penúria, ja la gent està morint de gana, no?
Exacte. Doncs esperem que d'aquí a uns anys això sigui simplement un mal record d'una etapa dolenta que al final es va poder solucionar d'alguna manera. Dani Gómez Oliver, de l'Observatori del Deute en la Globalització, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ciutat Solidària, i bé, gràcies i fins aviat, ja a veure com evoluciona aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.